Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. 7 partits oficials són els que ha disputat el Barça entre Lliga, Champions i Supercopa. 5 victòries, totes aquestes consecutives, i 2 empats a la Supercopa d'Espanya. Un títol a la butxaca i un munt d'aficionats blaugrana que no acaben d'estar satisfets amb l'equip. Molts d'ells estan sent molt crítics, potser fins i tot massa. Soc molt favorable de ser ambiciós i de millorar dia a dia, on, en aquest cas, partit a partit, però tinc la sensació també que només serveix l'excel·lència a Can Barça, i això, senyors, és impossible, i més tot just ara, el mes de setembre, i amb un entrenador que acaba d'arribar i que, atenció, encara no ha perdut cap partit oficial. Recordem que l'any passat es va començar com un tro i tots sabem com va arribar l'equip a l'hora de la veritat. Totalment fos. S'ha de donar temps al Tata, a Neymar, a les rotacions. S'ha d'arribar al mes de febrer al 200%. Allí és quan podrem començar a jutjar a l'equip amb tots els ets i uts.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
I és que, Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda.
A les xarxes socials ahir bullien molta gent descontenta amb el joc del Barça i que volien més gols i que volien que l'equip no n'encaixi. I vaja, això acaba de començar, és molt llarg.
Tot just acaba el partit. Primer comentari que veig al Twitter, atenció, bé, 4-0, correcte, però el dia que vingui un equip bo de debò ens la fotran.
Un Twitter que aquí també el tenim, és @zonamixta_FM. Estem amb vosaltres en contacte i al llarg d'aquests dies ens estem posant, eh? Aquesta setmana comencem amb la informació i amb el directe, però a Twitter ja ens podeu seguir. Anirem donant d'altres formes per comunicar-vos amb nosaltres. Ara toca anar per feina, toca sumar-hi. El Barça goleja en l'estrena de la Champions.
4-0 a l'Ajax en un partit plàcid en què Leo Messi va brillar amb un hat-trick i Víctor Valdés va tornar a demostrar el seu esplèndid moment de forma. L'Atlètic de Madrid va debutar amb triomf contra el Zenit i la sorpresa de la jornada, sens dubte, ve a càrrec del Basilea, que va guanyar el Chelsea a domicili.
Espanya-França, primera semifinal a l'Eurobàsquet.
La selecció d'Orenga va fer un partidàs contra Sèrbia des del primer minut per acabar guanyant de 30, atenció, 90-60. Per tant, classificar-se per 8è cop consecutiu per a les semifinals d'aquesta competició. També es va classificar la França de Tony Parker, que es va desfer de l'anfitriona Eslovènia. Avui coneixerem l'altra semifinal que sortirà dels duels entre Croàcia i Ucraïna i Lituània i Itàlia.
El Barça d'handbol torna a golejar a la Sobal.
Els de Xavi Pascual van vèncer la Granda fàcil a domicili per 20-44. Ja suma 85 gols en només dues jornades. Demà serà el torn del Granollers, que debutarà a casa contra el Valladolid.
L'Espanyol B s'avança en la lluita per ser a la final de la fase catalana de la Copa Federació.
El combinat que dirigeix Manolo Márquez va remuntar el gol inicial del Prat per imposar-se per un contundent 1-3. La setmana vinent a Sant Adrià, el filial blanc i blau ho té tot de cara per assegurar-se l'accés a la final, que jugaria contra el Llagostera.
I avui acabarem el programa parlant de rugby.
Sí, estarem secció amb el Quico Gómez per repassar tot allò que dona de si aquest esport. També obrirem una finestra a la relació que hi ha entre l'esport i la ciència. Atenció amb els responsables del blog Estela de Bord.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
No sabem què faran altres programes informatius, però aquí volem ser optimistes. Volem ser optimistes de base i tots a una, sobretot amb els equips catalans. I si alguna cosa ha fet bé el Barça aquesta temporada és començar amb força. De moment no s'ha perdut i a la Lliga de Campions, que és l'últim debut, el darrer precedent, 4-0 a l'Ajax d'Amsterdam.
4-0 a l'Ajax, ja és líder de grup perquè el Milan va guanyar per 2-0 el seu partit. A la Lliga 4-4, per tant 12 punts de 12 possibles, ha empatat el lideratge amb l'Atlètic de Madrid, 14 gols a favor, 4 en contra, i la Supercopa d'Espanya, recordem-ho, un títol que ja ha aconseguit, això sí, empatant els dos partits, però és que el títol ja està a la butxaca.
Ahir, certament, doncs, l'equip a la primera meitat doncs, no va acabar de rutllar, va haver de sortir el de pràcticament sempre, el senyor Leo Messi, aconseguint una falta espectacular, pilota aturada, l'argentí cada dia doncs, que afina més, també molt bé sota pels Valdés, al mig del camp Busquets segurament va fer el que va voler, però fins a la represa no van arribar la resta de gols, vam arribar al descans amb aquest avantatge mínim favorable al Barça amb el gol de Messi. A la segona meitat doncs, l'argentí que va continuar en la seva línia i també va participar de la festa Gerard Piqué.
Gerard Piqué, que ahir va estar més fi que en altres partits, sí que va saber defensar o ser líder de la defensa, que és el que se li demana a un jugador que ha demostrat tant en alguns anys, però que els darrers dues, tres temporades ens està en un palet per nivell per sota. Un Leo Messi que evidentment va ser protagonista, hat-trick igual que Cristiano Ronaldo el dia anterior, però Leo Messi, això sí, camí de ser ja històric a la Champions de totes, és a només 9 gols de Raúl González per ser el màxim golejador d'aquesta competició.
Que ha ficat en seguir fent història l'argentí, esmicolant tots els rècords d'una forma extraordinària. Anem ja pel que va passar a la sala de premsa del Camp Nou, a la sala...
El postpartit,
perquè el Tata Martino va fer una mica d'autocrítica.
Yo creo que, como dije antes, el equipo está plagado de grandes individualidades. Las individualidades, el buen momento de las individualidades, nos harán, evidentemente, mucho mejor. Ahora, no se me ocurre pensar, aún hablando del mejor jugador del mundo, que haya un equipo que tenga posibilidades serias dependiendo exclusivamente de un solo jugador.
Un Tata Martino que diu que només no es pot dependre de Leo Messi, sinó que ha de ser tot el conjunt que vagi a una, tot i que el Tata té clar que ja fa temps que a la sala de premsa tots els entrenadors quan passen per allà parlen de l'argentí.
Des de Rijkaard.
Lo que pasa que probablemente desde Rijkaard para acá los entrenadores que han venido a esta sala... cada partido, cada dos partidos han estado hablando siempre de lo sorprendente que es él. Yo sería uno más.
Què direm? Què dirà el Tata? Doncs que no s'hagi dit segurament de Leo Messi, un jugador decisiu, resolutiu i que segueix sent doncs, el jugador més destacat d'aquest Barça.
Ja ho veurem, perquè Tata Martino arriba també amb aquesta benedicció parcial de Leo Messi quan arriba, quan fitxa per l'equip. Primer hi ha aquesta inquietud similar a veure si realment és Leo Messi qui ha demanat estrictament que arribi Tata Martino a Barcelona. De moment la relació entre els dos és boníssima i faltarà veure aquests partits que ell vol fer rotacions, que vol que descansi. Quan això vagi arribant de mica en mica durant la temporada, ja veurem a veure qui és capaç de dir el Tata Martino quan el deixi a la banqueta o quan acabi de rendir del tot.
Els jugadors que sí que està rotant ara mateix són els del mig del camp, són a Xavi, Iniesta i Cesc, i el Tata Martino diu que ho continuarà fent.
Lo que pasa que probablemente desde Rijkaard para acá los entrenadores que han venido a esta sala cada partido, cada dos partidos han estado hablando siempre de lo sorprendente que es él. Yo sería uno más.
Seguia parlant del Tata Martino de Leo Messi.
M'he colat jo
amb el tall. Ara sí que parlarà el Tata Martino de les rotacions que vol seguir fent amb els jugadors del mig del camp, Xavi, Iniesta i Cesc.
Tenemos tres interiores que juegan en la selección y a veces, a menos que alguno de ellos pueda jugar como un extremo, en el momento en que yo decida que solamente hay un partido para jugar de interior, van a jugar dos de tres y ahí es donde vienen las rotaciones que yo creo que serían las más convenientes, ¿no?
Doncs rotacions que seguiran havent al mig del camp del Futbol Club Barcelona. Ahir va ser Xavi el que va començar des de la banqueta, també Pedro va començar des de... A la segona part va ser quan van entrar gairebé passat ja al minut 70 de partit.
Cal dir, en aquest grup H, Milan 2, Celtic 0, un Milan doncs, que va patir força per aconseguir doncs, aquests primers 3 punts a la Champions, un Milan doncs, que fins al 82 veia que no hi havia manera de trencar la muralla defensiva del Celtic, finalment ho va aconseguir amb un gol de Zapata, un gol que va arribar amb un xut desviat, per tant, li va costar fins i tot això, marcar. però el Milan, vaja, té 3 punts, suma a casa, que és el que toca fer a San Siro, per tant, caldrà veure les properes jornades als camps del Celtic, als camps de l'Ajax, a veure si són capaços de plantar cara als dos grans favorits d'aquest grup.
Pròxima jornada pel Barça, dimarts 1 d'octubre, quan visitarà Celtic Park per jugar davant del conjunt escocès, i a la Lliga dissabte a les 8, a Vallecas, davant del Rayo. Més resultats de la jornada d'ahir dimecres a la Lliga de Campions. Anem amb el grup E, on va saltar la sorpresa Stamford Bridge. Mourinho torna a ensopegar. Ensopegava a la Premier i ahir també en el debut europeu.
Ens agrada no només perquè ensopegui Mourinho, que al cap i a la fi doncs, és un entrenador més, que hi haurà gent que doncs, li agradarà com treballa, altra gent doncs, que no. Senzillament ens agrada perquè el Basilea, l'any passat, la temporada passada, doncs, va ser eliminat a semifinals a l'Europa League pel Chelsea. I això sembla una petita revenja, anar a Stamford Bridge i guanyar 1-2, remuntant el gol inicial d'Òscar. I per tant, doncs, sumen 3 punts imprevistos, absolutament, i que deixen el grup doncs, molt més interessant del que semblava en un inici. El Schalke va complir, va guanyar per 3-0 el seu partit contra l'Estaua de Bucarest. Per tant, Schalke, Basilea, Chelsea, entre aquests tres equips pot estar la classificació, a veure si el Basilea és capaç d'allargar aquest bon moment.
I el grup F ha llançat a l'equip de Rafa Benítez, de Callejón i la resta de jugadors espanyols. Van guanyar el Borussia Dortmund, el finalista de la Lliga de Campions.
Exacte, tot un sobs campió, 2-1, un partit doncs, que van haver de controlar com van poder, però se'n van sortir, per tant els 3 punts es queden a casa. I l'altre gran equip del grup, podríem dir l'Arsenal, doncs va superar l'Olympique de Marsella 1-2 a domicili, per tant, doncs, també allarga aquest bon moment que ja està mostrant a la Premier League. Un grup que segurament és el més igualat de tots i que, de moment, aquest Arsenal i Nàpols que comencen amb 3 puntets, Marsella i especialment el Borussia Dortmund ens hauran d'esperar. I, finalment, grup de G, Dani, tenim doncs, victòria prevista de l'Oporto al camp de l'Austria Viena i ens quedem també i ens centrem una miqueta en l'Atlètic de Madrid, doncs, que va debutar amb un 3-1 contra el Zenit en un bon partit, un més dels de Cholo Simeone, que han començat molt bé aquesta temporada, i amb dues petites novetats avui mateix. La primera, Arda Turan, que ahir va ser protagonista, amb un gol i tot, renovat fins al 2017 per l'equip matalasser, per tant, una bona notícia pels seguidors matalassers, que veuen com un dels seus jugadors estrella doncs, seguirà doncs, uns quants anys més a les files madrilenyes. I l'altra notícia, Adrián, que ahir en parlàvem, que dèiem que seria titular, va ser titular, evidentment, va ser substituït quan quedaven 10 minutets per acabar el partit, amb un cop, i avui haurà de ser operat a la cara.
Mala sort, perquè ahir li va donar per primera vegada l'oportunitat de ser titular al Cholo Simeone, i vaja, va haver d'abandonar el terreny de joc abans que s'acabés el partit, un Atlètic de Madrid que està realment com un tro en aquest inici de temporada. Ho ha guanyat absolutament tot a la Lliga i també a Europa. Han d'estar contents els aficionats matalassers. I aquesta nit també tenim competició europea pel que fa a la Lliga a Europa. Tenim 3 representants espanyols, en aquest cas són el València, el Sevilla i el Betis. El València debuta a casa davant del Swansea, molt de compte amb aquest partit perquè Miroslav Jukic comença a estar bastant qüestionat. Serà qüestió també, valgui la redundància, que assumi la victòria en aquest debut europeu al conjunt xe, perquè allà ja sabem que tenen poqueta paciència. El grup I, el Betis, també debuta a casa contra l'Olympique de Lió, serà quan passin 5 minuts de les 9 del vespre, i pel que fa al grup H, el Sevilla, que debutarà a domicili, serà davant de l'Estoril portuguès, també quan passin 5 minuts de les 9 del vespre.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i 17 minuts, és moment de parlar de l'Espanyol, ens posem la blanquiblava i marxem cap a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, avui segon dia d'entrenament de la setmana per als homes de Javier Aguirre, que els espera una setmaneta bastant llarga, perquè fins dilluns a les 10 del vespre no tenen partit de Lliga. Francesc Via, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Això... Doncs sí, una setmana que és llargueta, d'aquestes setmanes estranyes, perquè estem tots acostumats a que el futbol sigui, finalment, doncs, els caps de setmana, i aquesta absurda, diria jo, mania de col·locar els partits del dilluns, doncs es fa una mica estrany pels jugadors també, perquè ells mateixos ens ho han confessat aquí una miqueta entre bastidors, a la Dani Jarque.
Perquè s'ha de preparar tot de forma diferent, no? Fins i tot també els bioritmes de jugar un dilluns a les 10 de la nit, la setmana es fa més llarga. Bé, Javier Aguirre ja està acostumat a fer aquest tipus de planificacions perquè serà la segona vegada aquesta temporada que els blanquiblaus juguin a les 10 de la nit. Va anar bastant bé a Balaïdos, no? Amb aquell empat
sí,
en
sí, sí,
l'estrena.
Sí, bona.
I esperem que a casa també, llàstima que evidentment doncs això restarà força pública a l'estadi de Cornellà al Prat, passat, però esperem que aquest bon moment, Francesc, animi a l'afició periquita per estar al costat dels seus.
Esperem que sí, i que doncs això, doncs aquesta setmana també permeti doncs preparar aquest partit amb la mateixa intensitat. De tota manera, Aguirre ja explicava ahir que ahir doncs va tenir inclús temps de fer uns tests físics, avui no, l'entrenament ha estat més normal, ha estat dividit en partidets d'aquests que estan de reduïts, de futbol entre 7 jugadors, i després també alguns altres han fet doncs petites càrregues físiques, però, com dèiem, aquesta setmana ha permès a Aguirre doncs una mica planificar en grans blocs d'entrenament doncs tot el que seria doncs la planificació setmanal. Després de la roda de premsa, s'ha tensat un dels jugadors que ara mateix doncs és un fixe de l'11 d'Aguirre, que ningú pensa que pugui ser substituït, de tota manera ja veurem, perquè la setmana aquesta permetrà moltes rotacions segurament, i és David López. David López, que deia que les claus de l'èxit del moment de l'equip, del bon moment de l'equip, ell la situava sobretot a la preparació física que s'ha fet durant la pretemporada. Escolta'm-lo.
Bueno, sí que es cierto que durante la pretemporada ya se hizo muy buen trabajo, ¿no? Con prácticamente ningún día de descanso, hubieron muchos días de carga muy alta y de mucha intensidad, y eso nos ha hecho pues estar ahora mismo tan fuertes y aguantar partidos como el del Betis, que hizo mucho calor, o el otro día en Granada también, y yo pienso que esto es algo muy positivo. Luego de aquí adelante no sé cómo va a reaccionar, pero yo pienso que no tiene nada que ver, que nosotros continuamos trabajando al mismo ritmo y pienso que esto no, es una de las claves del éxito.
L'equip està fort, Francesc, però David López s'està mostrant com un jugador, jo el definiria com un jugador total, perquè tinc la sensació al llarg dels 90 minuts que està pràcticament a tot arreu.
Sí, un dels responsables de la Secretaria Tècnica ens va dir fa poc que ens va dir: creiem que aquest jugador, si segueix així, segurament, afortunadament per ell, desafortunadament per l'Espanyol, ens donarà poc. Probablement és un jugador que té perfil Premier League, ens van dir fins i tot, i és cert, perquè és el típic migcampista, doncs fort, físicament fort, ben dotat, però a banda de tot, doncs tècnicament tampoc és, com si diguéssim, un maldestre als peus, no? I és un tipus que té sortida de pilota, i jo crec que és un dels jugadors que ara mateix és clau per Aguirre. De tota manera, el que dèiem, a banda de la preparació física, també serà molt important com afronten partits.
Bueno, yo pienso que no solo estamos cerrados en una forma de juego y más jugando en casa, ¿no? Con el apoyo de la afición, estamos en nuestro campo, ya lo conocemos. Yo pienso que hay varios tiempos del partido, ¿no? Hay momentos en los que tienes que saber aguantar y quizá jugar más a la contra, y hay otros momentos que tienes que intentar de tener ritmo del partido, aguantar el balón y tener un poco más de posesión. Yo pienso que hay tiempo para todo.
Diria que heu notat, no?, que hem perdut el Francesc Via, que ens estava presentant el següent document de David López, on deia que és molt important també el sistema tàctic que està utilitzant ara mateix Javier Aguirre, doncs per veure com l'equip s'està mostrant realment fort al darrere i sortint a la contra i mostrant-se molt, molt perillós. Per cert, LB Apuestas, que és el sponsor principal del programa Pericos Online, que presenta cada dia aquí a Radio Estel de 7:45 a 8:45 a Radio Estel, sorteja 4 entrades dobles al seu llotja VIP Corporate per aquest pròxim partit del que estem parlant entre l'Espanyol i el Bilbao. En aquesta llotja VIP podràs fer pràcticament de tot, menjar, beure, estar en un seient confortable, veure la televisió, vaja, tots els luxes per veure un partit de la primera divisió. És molt fàcil, has d'entrar a LB, registrar-te, fer una aposta mínima de 10 euros i enviar el teu correu electrònic a aquesta direcció, pericosonline@gmail.com. Repetim, pericosonline@gmail.com. Recorda, aquesta promoció només és vàlida per aquells nous jugadors, nous abonats d'LB a Apuestas. T'havien perdut, Francesc.
Sí, disculpa, no sé on m'havia quedat, però clar, ara que estaves parlant del que es pot fer al palco de LB...
Sí, sí, qualsevol segueix parlant de...
M'està agafant una gana, ja important, perquè clar, són unes hores que, en fi, de tota manera, continuem endavant.
No, Francesc, moltes gràcies per haver-nos aportat la informació de l'Espanyol. Recordar als nostres oients, evidentment, que cada tarda de 7:45 a 8:45 la millor informació de l'Espanyol aquí a Ràdio Estel amb Pericos Online. Ahir vau tenir l'Àlex Fernández, no tenim temps d'escoltar-lo, però aquest jugador també tindrà moltes coses a dir, promet moltíssim, també.
Sí, promet moltíssim, i jo crec que justament el que deia López que el sentíeu, que les variants tàctiques d'Aguirre, amb alguna d'elles, segurament quan l'equip necessiti crear més joc, veurem Àlex Fernández ocupant el lloc a la mitja punta.
Segur que sí. Gràcies, Francesc. Anem xerrant al llarg de la setmana. Fins demà. Adéu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Sòria Natural. Tu energía al instante. Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Futbol català.
Dues i 25 minuts. Ahir parlàvem amb l'entrenador del Prat, Agustín Vaques, d'aquest partit de semifinals de la Copa Federació, la fase catalana, i el partit que el va guanyar l'Espanyol per 1-3. Avui volem parlar amb el seu tècnic, Manolo Márquez, que ja ens escolta. Manolo, bona tarda. Sembla que no sabem si ens escolta o no el Manolo Márquez. A veure si recuperem aquesta comunicació. Un Espanyol B que començava perdent davant dels Pota Blava, gol de Manu Balda, i a la segona meitat, dianes de Borja i en dues ocasions Adai, aconseguia capgirar aquest partit i pràcticament sentenciar l'eliminatòria, un partit de tornada que es disputarà aquesta setmana vinent a la ciutat esportiva Dani Harke, tot de cara per als blanquiblaus, que si acaben rematant la feina s'enfrontaran a la gran final catalana al Llagostera. Ara sí que ens escolta Manolo Márquez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do quin partit, no? Va ser d'allò més emocionant. Van començar marcant els homes d'Agustín Vaques i després vau capgirar la truita. 1-3, suposo que satisfet, Manolo.
Sí, home, la veritat és que el resultat potser no va reflectir la igualtat que hi havia en el camp, el Prat. La veritat és que també va disposar de les seves ocasions i jo penso que una victòria mínima hagués estat més justa, però bueno, evidentment estem satisfets amb el resultat i estem satisfets perquè va jugar molta gent que no estava disposant de minuts a la Lliga, i això ens fa ser optimistes per ser més competitius.
Evidentment que tot això sempre ajuda, no? Tu hauràs començat amb un 11 tipus, aprofites aquest tipus de competicions per provar a gent nova, no? I que ahir, pel que sembla, et van demostrar que també tenen ganes d'entrar en les rotacions.
Sí, està clar, ahir ho comentàvem. És evident que l'important és la Lliga, però a nosaltres aquest torneig de la Copa Federació, el tenir una plantilla àmplia i... Mm-hmm. I a més, en el cas de que tinguem lesionats, doncs també pots tirar d'algun juvenil, doncs ens va molt bé aquests minuts. I també els jugadors han d'aprofitar per reivindicar-se, no? I reivindicar-se no és posar mala cara i demostrar-li a l'entrenador que està enfadat, sinó és fer el que van fer ahir els jugadors, no? Aprofitar la seva oportunitat i demostrar que estan allà per poder entrar a l'11 titular a la Lliga.
4 punts de 12, dues victòries consecutives si comptem aquest partit de la Copa Federació. L'equip comença a demostrar allò que has estat treballant, Manolo?
Bueno, jo penso que l'equip té bona pinta. hem fet una molt bona pretemporada. Ja sé que a vegades això no compta, però les sensacions que transmet l'equip són bones. Però no és que vulgui recórrer al tòpic de la joventut, però és una realitat. L'equip és molt i molt jove. Hem perdut el camp de l'Olot amb una jugada de partit. Hem perdut el camp del Nàstic fent un molt bon partit. Jo penso que l'equip, nosaltres som optimistes i estem convençuts de que primer de que farem una bona temporada i després de que d'aquest equip que tenim, doncs hi ha més d'un jugador que donarà el salt al primer equip.
Això també és molt important, no? Vas arribar l'any passat en una situació pràcticament de vida o mort, s'havia de salvar l'equip com fos. Suposo que es deu agrair, no?, poder començar una temporada des de zero, planificar-la, fer entre jugadors del juvenil. Aquest sí que és el projecte, ja, el teu projecte, no, Manolo?
Sí, bueno, més el meu projecte, el projecte del club, no? És així, un filial amb gent que correspon per l'edat, gent més jove que dels que hi havia en la temporada passada. Doncs, bueno, en principi, a un entrenador sempre li agrada començar la temporada, no arribar a mitja temporada, perquè normalment quan arribes a mitja temporada són situacions límits, situacions d'urgència, i, bueno, i tots els entrenadors preferim poder començar.
I dissabte, ja pensant al Llagostera, desplaçament complicadet, no? El Llagostera, els gironins han començat forts, 8 de 12, ara mateix el segon millor català per darrere del Lleida Esportiu. Aquests dos equips, creus que estaran a dalt tota la temporada?
Jo crec que el Lleida, per mi, és un dels favorits per ser campió del campionat. El Llagostera té molt bon equip, molt bona plantilla, i després com un camp de reduïdes dimensions on ell té un avantatge respecte a la resta de rivals, no perquè sigui o s'amoldi a l'estil dels jugadors d'ells, que són molt jugadors, sinó perquè, diguéssim, perquè estan molt acostumats a jugar en aquell camp, no? Llavors, és un partit molt difícil, als contraris sempre ens hem d'adaptar a un terreny de joc molt, 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 molt petit i hi ha molta segona jugada, molta caiguda, molta falta, molta pilota parada. Un partit incòmode.
Manolo, que guanyi el millor, no? Aquest dissabte no podem anar amb ningú, eh? Tenim dos catalans, nosaltres anem amb tots, per tant, que acabi guanyant el millor i que vagi molt bé aquesta temporada. Anem xerrant aquí a Zona Mixta, volem tenir, evidentment, que tingueu molt protagonisme els entrenadors i els equips de futbol català.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Zona Mixta. Zona Mixta. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. A Ràdio Estel.
Bàsquet al dia.
Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory?
Doncs fins aquí el que ha estat l'actualitat futbolística. A les 2:31, ja fins al final, dedicarem tots aquests minuts al poliesportiu i comencem amb l'espectacular victòria que va aconseguir ahir la selecció espanyola. Alguns dubtàvem, jo, Òscar Merino, t'haig de dir bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Que dubtava una miqueta.
Jo també tenia els meus dubtes, les meves incògnites. Però som un grup, no sé si reduït o no, però teníem els nostres motius per dubtar, eh?
Jo crec que sí. D'altres vegades, aquesta selecció també ha perdut partits en primeres fases, en segones fases.
Però no estava ni Pau Gasol, ni Navarro.
Ibaka.
Perdó, estaven Pau Gasol i estava Navarro.
Estava Navarro, estava Ibaka, estava Reyes. És que, clar, estem parlant que sense aquests quatre jugadorassos, ahir es guanya de 30 a Sèrbia, 90-60, i en alguns moments del partit vas arribar a guanyar de 40.
De 40 punts, exactament. Jo parlaria de recital, no sé si històric o no històric, però sí recital de principi a fi de la selecció d'Orenga, 5-21 en el primer quart. Va sortir, doncs, la selecció amb les idees molt clares en atac i també en defensa, 23-48 al descans, en un partit en el que la selecció espanyola col·lectivament va fer el millor partit del Eurobàsquet. Va arribar, com ara comentàvem, a guanyar de fins a 40 punts de diferència amb dues peces claus. Ahir, per sort, Marc Gasol no va de prémer l'accelerador, no es va haver de forçar el 100% sobre la pista. Per què? Doncs perquè Rudy i Sergio Rodríguez, el xatxo espectacular, van anotar 19 i 22 punts respectivament al final del partit amb aquest Sèrbia 60, Espanya 90. No sé si ja vols començar a escoltar veus de protagonistes, començant per José Manuel Calderón. Assegura que aquesta selecció no sap per què, però funciona millor sota pressió.
Estoy muy orgulloso de mi equipo, de mis compañeros. Es la forma de jugar. Yo creo que muchas veces cuando las cosas están peor, parece que, no sé, jugamos mejor todavía. O sea que, bueno, yo creo que ahí está, otro año más en semifinales, muy, muy felices. Pero bueno, creo que hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera, pero que tenemos que jugar bien. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Parece que necesitábamos esa emoción de decir o ganamos o a casa, no lo sé, pero la verdad que muy, muy orgulloso.
Doncs la veritat és que aquests jugadors, quan es posen al mono de treball, quan demostren el seu potencial sobre la pista i quan s'ho passen bé, i ells s'ho van passar bé des del minut zero pràcticament, això es nota després en el marcador. I ara, clar, després d'aquesta exhibició, Òscar, només cal pensar en l'or, però haurem d'anar, jo crec, que a pams, perquè el rival de semis, jo crec que és el rival més fort dels que queda ara mateix, és França. Fàcil no serà, però l'equip d'Orenga té clar el que busca en aquest europeu.
Totalment. De fet, es reedita la final del darrer Eurobàsquet de fa 2 anys, el França-Espanya, Espanya-França. Els francesos, sens dubte, tenen ganes aquesta selecció. La incògnita, doncs, potser saber si aquesta selecció espanyola pot mantenir aquest nivell, perquè està clar que França no serà Sèrbia. Sèrbia tenia molts joves debutants en aquest Eurobàsquet i, de fet, de sortida ja se li va notar que li passava força la transcendència d'un partit de quarts d'un Eurobàsquet, i això França no ho tindrà. Una França que ahir, doncs, va doblegar l'anfitriona, Eslovènia, 62-72 en el segon partit dels quarts. Claus, Tony Parker, 27 punts, i Batum amb 14, sens dubte els homes forts de la selecció que entrena Vicent Colet i que ahir li va guanyar la partida al gran Božidar Maljković.
Si et sembla, parlem també una mica del que va ser el partit d'ahir, el que ens queda d'Eurobàsquet, amb Fernando Gordo, que és periodista i editor de Solo Bàsquet i també és míster del Círcul Catòlic de l'Hospitalet, i que esperem que ens ajudi a entendre una mica el món de la cistella en aquesta aventura del Zona Mixta. Fernando Gordo, què tal, com estem?
Hola, què tal? Bona tarda, Dani.
Bona tarda. Tu, com a gran especialista de bàsquet, tu t'ensumaves que ahir veuríem la millor selecció, però, com dèiem l'Òscar i jo, teníem una mica de motius, no?, per pensar que potser cauríem a les primeres de canvi.
A veure, motius hi havia perquè el joc de la selecció espanyola no estava sent bo en aquest campionat. Però sí que és cert, ara que estava escoltant el tall de José Manuel Calderón, que a l'hora de veritat aquests jugadors sempre estan responent als últims tornejos i que s'està convertint una mica en un costum d'aquest grup de jugadors que no donen les millors sensacions a la primera fase del torneig, però que quan arriba el moment de la veritat sempre donen la millor de si mateixos. Bueno, de fet, em sembla que són 8 eurobàsquets seguits que s'arriba a semifinals, així que amb això s'ha dit tot, que quan arriba la veritat, sempre aquests jugadors donen la millor de si.
És que estem vivint uns anys fantàstics, senyors, és a dir...
Jo crec que irrepetible, eh?
Segurament irrepetible, perquè tu mires el palmarès de l'eurobàsquet i l'última vegada que va passar que una selecció guanyés 3 seleccions va ser l'antiga Jugoslàvia i els anys 70.
I la URSS, imagina't. Països que ni existeixen.
Sí, també.
Imagina't.
No, i que a més tens la sensació que hi ha corda per estona, Fernando. Encara els hi queda mínim un europeu més o fins i tot dos, perquè també des de baix estan pujant jugadors, vaja, amb molta presència, molt importants.
Sí, la veritat que una mica el relleu generacional està una mica assegurat amb la base de jugadors, que és Marc Gasol, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Víctor Claver, Sergio Rodríguez, són jugadors encara joves que no són els Pau Gasol i Navarro que estem acostumats a gaudir, però que es mantenen a nivell de selecció. Bueno, és que des de 2005 em sembla que no ens baixem de lluita per les medalles en l'Eurobàsquet, que de fet va ser França també que ens va eliminar semifinals al 2005 i no estava Pau Gasol, però és que ara està impensable també que aquesta selecció no estigui als propers anys també més alt del pòdium, sobretot a nivell europeu. A nivell mundial és una altra cosa, l'any vinent en el Mundial d'Espanya veurem què tal està la selecció, perquè segur que torna a Pau Gasol, segur que torna a Navarro, perquè serà el millor fi de la seva etapa a la selecció, però estem convençuts que aquests jugadors encara tenen molts anys per davant per donar-nos moltes alegries.
De cara a barraca, Fernando, demà davant França a les 9, on hem d'afinar, on hem d'estar més centrats, en defensa, en atac, ens hem de fixar més en Parker, en Batum, en Dio, explica'm.
Jo crec que una de les causes del partit serà, sobretot, encara que sembli una obvietat, la defensa sobre Tony Parker. No tant pel fet de que sigui el millor jugador de França, que evidentment no és, sinó pels problemes que va tindre Espanya en el partit contra Grècia a la defensa d'Espanulis, que va generar molt de joc sobre el bloqueig directe Espanulis en el partit que va guanyar Grècia a Espanya, i potser Parker tractarà de fer el mateix. Però ben és cert que a veure, que aquesta selecció sí que està un punt per sobre, jo crec que fins i tot de França. Però bueno, sí que és cert que si Nicolas Batum, si Boris Jo, si Tony Parker fan un bon partit, l'Espanyol tindrà molt complicat i com bé comentàveu abans, no tindrà absolutament res a veure amb el partit de Sèrbia l'ahir. Sèrbia és un equip molt inexpert, que encara hem de millorar molt en gran cita, sobretot per poder donar un pas endavant com a selecció, però França és una selecció consolidadíssima, i que sobretot en aquest campionat s'està veient que com a grup també han donat un pas endavant a nivell d'afinitat.
Serà un partidàs, Fernando, serà un partidàs. No volia tallar-te, però serà un partidàs i extraordinari, però són les 2:39, tenim en vol, tenim seccions, tenim una feinada de por. Anem xerrant, Fernando, et vull subir aquí al Zona Mixta.
Gràcies als dos i anem xerrant, sí.
Gràcies, Fernando, fins ara. Està clar, serà un autèntic partidàs dels dos millors equips de...
Sens dubte.
Del continent ara mateix.
De fet, per molts era la hipotètica final, doncs serà semifinal de l'Eurobàsquet.
Avui, l'últim.
Ràpidament, els altres partits, els altres creuaments a quarts de final, a dos quarts de sis, el Croàcia-Ucraïna, compte que no pugui sortir o saltar la sorpresa, i a les 9, Lituània-Itàlia, en altres partides.
Si voleu més bàsquet, aquesta nit, aquí, al Bàsquet al Dia, amb l'Òscar Merino, a dos quarts de 9, que té moltes informacions, i per ell fos, no pararia. Òscar, vagi bé.
Vinga, me'n vaig perquè m'ho dius tu, vagi bé.
Adeu.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens préssecs plans a granel a l'autoservei a 1,49 euros al quilo.
I peres conferència a 1,99 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Preus vàlids a la península.
Zona Mixta amb Dani Balaguer. A Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
2:41 minuts, anem amb l'handbol. Segona jornada de la Lliga Sobal per al Futbol Club Barcelona i segona pallissa. I Villaranda, Top Rivera, 20, Futbol Club Barcelona, 44. Com un tronc començat els homes de Xavi Pascual. Ahir recital de Karabatic ja en atac amb 6 dianes, 5 per Rutenka, 5 per Stranovski i sota pal recital de Daniel Saric a la segona part. Daniel Saric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodón. ¿Qué tal?
Deunido, ¿no? ¿Cómo habéis empezado
bueno,
la temporada?
Bueno, hemos empezado con buen pie, como se dice aquí. Uf. Que los dos partidos, mirando resultados, la diferencia se puede decir que es fácil, pero yo creo que el equipo está dando la cara. Estamos jugando en primera y segunda parte duros, fuertes, y eso es camino donde tenemos que seguir cada uno de nosotros.
Este año, Daniel, el trabajo más que nada será psicológico, ¿no? A ver, con la baja del Atlético,
claro,
de Madrid,
todo, sí.
Sois la gran potencia de la Liga, sí, sí. Pero no podéis bajar
todo
los
mundo,
brazos, ¿eh?
todo el mundo está dando por hecho que hemos ganado la liga, que todo eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos bajar los brazos. Sí. Hay que ir cada partido como que mentalmente hay que estar fuerte, buscar motivación y estar haciendo cosas que nuestro técnico Xavi Pascual pide. Y sí, yo creo que ni uno de nosotros no se puede relajar, porque cada un equipo que estamos contra quien estamos jugando tiene calidad. Claro. Entonces, cada uno tiene que dar 100% y así estaremos todos contentos.
¿Esta es la mejor plantilla, la que ha jugado Daniel Saric en tu larga y gran carrera deportiva?
Todo el mundo está últimamente está preguntando, él tiene la misma pregunta.
¡Qué poco original soy! Hostia,
yo respondo siempre así. Al final de mayo o principio de junio, cuando acaba toda la temporada, te puedo decir que es mejor plantilla o no que yo he estado. ¿Qué quiero decir con esto? Si ganamos todo lo que está por adelante nuestro, te puedo decir, mira, esta es plantilla la mejor que hay. ¿Qué quiero decir? Que los resultados y títulos hablan de toda la plantilla. Entonces, sí que tenemos un vestuario, una plantilla muy buena, pero al final de temporada, el punto final te puedo decir, el principio de junio, cuando acaba todas las digamos, competiciones.
Seguro que si toda la plantilla va con esta mentalidad, todo será mucho más fácil. Y el sábado llega el debut que supongo que muchos esperáis, ¿no? Llega la Champions, sí, sí. Viaje a Macedonia contra el Vardar. A empezar fuertes, ¿eh? La Champions, claro, se tiene que ganar fuera de casa, ¿eh?
Si es un equipo fuerte, tiene un sponsor nuevo que está dando metiendo mucho dinero, sí. Y espero que nosotros iremos con una mentalidad, como ha dicho usted, que tenemos que ir a ganar, porque tiene una plantilla potente, tiene unos jugadores bastante serios y con grande pabellón que va a tener y lleno, vamos a tener un partido bonito para disfrutar.
¿El PSG a priori el rival más fuerte o...? Vamos a ver, ¿no? Sí. Vamos a ver.
Vamos a ver, porque también PSG, estás diciendo, preguntando por PSG.
Sí, 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 PSG.
Bueno, ellos tienen una plantilla enorme y solamente decir que tiene mejor, por supuesto, de nuestra plantilla, eso quiere decir que quieren que su club sea mejor, pero el dinero siempre nos dice todo. La calidad, el carácter de equipo, al final decidirá quién es mejor.
Daniel Saric, muchas gracias y, por favor, nunca más me llames de usted, ¿eh? No me llames de usted, ¿eh? Yo tendría que llamarte a ti de usted y de porterazo, que es imposible ahí, todo el día ventilando ahí, que no sé quién te mete goles a ti.
Bueno, está haciendo mi trabajo.
Sin duda. Venga, pues, un abrazo. Muchas gracias, fuerte. Adiós.
Hasta luego.
Daniel Saric, un autèntic porteràs ahí, 16 aturades a la segona meitat davant de l'Aranda del Duero, el Villadaranda, i demà debuta a casa el Fràquim Balomar en el Granollers, serà davant del Valladolid, els de Toni García buscant la segona victòria, 2-2, i mantenir-se dalt de tot de la classificació.
Zona mixta, amb Dani Balaguer. Helen Clark called when she got the word, and she said, I suppose you've heard about Webb Ellis.
2:46, ara el que queda de programa, més de 14 minuts, avui tenim temps, tenim força temps. Primer començarem amb rugby. Aquesta música que heu escoltat, sintonia, és de la secció que li direm rugbycat.cat i que cada setmana ens portarà el Quico Gómez, que és periodista i que en breu donarà a llum al seu fill, podríem dir, una web, un blog dedicat única i exclusivament al rugby. Bona tarda, Quico.
Bona tarda, Dani. Doncs sí, en breus, la segona setmana d'octubre, trauré la web rugbycat.cat, on parlarem d'un dels grans oblidats de l'esport de casa nostra, que és el rugby, del rugby català. El rugby és un esport molt, molt jugat i molt admirat entre tothom, sobretot pels seus valors i tot això, però vaja, és un esport molt plàstic de veure i ningú n'informa.
T'haig de dir que m'anirà molt bé, a mi cada dijous, estar al teu costat per aprendre una mica d'aquest gran esport, del que desconec moltíssimes coses i que espero tu que ens puguis ensenyar a tots plegats doncs les normes bàsiques, ens vagis posant al dia de la competició, però el primer que hem de fer és explicar aquesta cançó que estem escoltant i que per molts doncs deuen relacionar amb un altre tema, però està parlant d'un tal Webb Ellis. El primer que hem de dir, qui és Webb Ellis?
Doncs mira, William Webb Ellis va ser, és el fundador històric del rugby, per dir-ho així. Vale, és qui va inventar l'esport del rugby. Uh-huh. I aquesta cançó es diu 24 Years Without Webb Ellis, perquè la Copa del Món de Rugby se l'anomena Webb Ellis. I és, la van fer una ràdio de Nova Zelanda l'any 2011, just abans de, del Mundial de Rugby. Sí. I per, és una espècie de paròdia o motivació pels, pels All Blacks, per, per Nova Zelanda, uh-huh, perquè portaven 24 anys sense guanyar la Copa. Havien guanyat la de 1987, que va ser la primera edició, i portaven 24 anys sense guanyar-la. I van fer aquesta cançó repassant any rere any de cada Mundial les relliscades que havien tingut o els errors que havien comès, doncs per motivar una mica els jugadors, i els va funcionar perquè efectivament van guanyar el campionat.
Doncs amb aquesta cançó sempre et donarem la, la benvinguda, i suposo que tu com amant del rugby evidentment que això et posarà i...
Em posa, m'agrada molt.
I et donarà encara més ganes per il·lustrar-nos una mica tot el que fa referència a aquest esport, que pel que fa a la màxima categoria ja ha començat la divisió d'honor i malauradament el nostre representant que ha caigut i a casa.
Sí, derrota molt sorprenent de la Sant Boià en el Valdiri Aleu contra el Cajasol Sevilla. En principi es presentava com un partit no còmode però assequible per començar la Lliga amb victòria i començar amb bon peu, però bé, clar, hem de tenir en compte que pràcticament estan a pretemporada. I la primera part va dominar molt la Sant Boiana, els de Williams van dominar molt, però van tenir errors en les passades, van haver-hi molts abans, moltes pilotes uh-huh perdudes sense gaire sentit, i només se'n van anar al descans amb un avantatge de 5-0, només una marca. I a més, durant aquesta primera part van fallar 8 punts xutant a pals, la conversió de la marca i dos cops de càstig,
sí,
que al final van ser decisius perquè el resultat final va ser de 13-17, favorable al Sevilla. El Sevilla què va fer? Doncs va ser molt efectiu. La seva gran virtut és la delantera, o almenys enfront del Sant Boi és la delantera, que és molt més pes, més forts, bueno, posen molt el seu joc a la delantera, i van fer dues marques de molt, aprofitant el pes dels davanters i treballant, dues marques i un cop i un xut a pals, i victòria del Valdiri Aleu. I els sevillans contents, i el Sant Boi, bé, ensopegada, tampoc és preocupant, perquè
sí,
tot just no, el primer partit...
Sí, sí, però clar, ara ja vas una mica a contrarrellotge i exacte, has d'intentar sumar a fora, i aquest cap de setmana se'n van cap al País Basc i es complica la cosa.
El País Basc sempre es complica tota la...
Contra tot. Qui jugaran?
Contra l'Hernani.
Perfecte.
Doncs. El diumenge a les 12 del migdia.
La setmana que ve en parlem d'ells. Ara, vull que em presentis un jugador jove que apunta a moltes coses, no? Un superclasse del rugby que ha fitxat per un dels grans d'Europa.
Si et sembla, mira, el presentarem amb una cançó. Primer posarem Vinga. Una cançó.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal.
Què m'has posat?
Què t'he posat?
És Lluís Llach, no?
Que és el Lluís Llach, què et sembla?
I té relació amb el rugby?
Té molta relació amb el rugby, perquè l'estaca de Lluís Llach, que és una cançó emblemàtica dels catalans i del catalanisme, sí, sí, és també l'himne de l'USAP, de Perpinyà.
Ah, val, aquí m'has enganxat.
Aquí t'he pillat.
Sí, aquí m'has enganxat.
Doncs, per què posem aquesta cançó? Perquè tot just fa un mes hi ha un noi que es diu Jordi Jorba, de 16
sí,
anys,
sí,
que ha fitxat per l'USAP de Perpinyà, per les categories inferiors del Sot de Perpinyà.
Déu-n'hi-do, això no passa cada dia, no?
No, de fet, és el primer cop que passa.
Imagina't.
De fet, és el primer cop que passa, imagina't. I bé, doncs el Jordi jugava al Barcelona Universitari Club, que se'l coneix com el Buc, i fa uns mesos li va sortir l'oportunitat d'anar a l'USAP. I ell ens explica com va anar en un inici aquest fitxatge.
Jo tenia un contacte que m'anava parlant i m'anava dient coses de que fes això, que fes això, per millorar. I bueno, al cap d'uns mesos així, quan va veure que estava amb la catalana, amb l'espanyola, que feia el que li deia, doncs em va dir que l'USAP em volia fitxar, li agradava com jugava i tal, i que tenia un planning l'USAP per mi, per fer i per poder estar allà.
Bé, per què es van fixar amb el Jordi? Mira, el Jordi només amb 16 anys ha guanyat ja el campionat d'Espanya amb la selecció catalana de la seva categoria, ha debutat amb la selecció espanyola de la seva categoria, sí, contra Portugal, i a més va fer una marca. És a dir, que estem parlant d'un crac del rugby.
Un currículum.
I només amb 16 anys. Sí, sí, ell aspira a ser jugador d'elit al rugby.
Està clar que havia d'anar allà si volia seguir millorant, no?
Sí, sí, tant i tant. Sí, sí, allà és una gran oportunitat. Però qualitats rugbístiques a part, els directius i els entrenadors de l'USAP també li van demanar dues coses bàsiques.
En principi sí, però les festes, perquè els francesos tenen moltes festes. No sé com s'ho fan, però... Són moltes festes.
Bé, allà, per tant, bueno, no, El tall que volia posar és que li demanen sobretot respecte i serietat pel rugbi. Li demanen molt respecte i que estigui centrat per la feina.
Que aquestes festes ell intentarà...
aquestes festes baixarà a Barcelona i que no el vegin.
Millor.
Exacte. Bé, doncs per acabar, si et sembla, li vaig preguntar, tu com et veus d'aquí uns anys? Tu què esperes de la USAP?
Jo crec que està claríssim, no? Jugar al primer equip de la USAP, a lo més alt.
Doncs mira, així ho vam acabar amb el Jordi, el noi de 16 anys, desitgem molta sort. Ha debutat ja aquest cap de setmana amb victòria i titularitat.
Farem una cosa, Quico. Aquest noi, algun dia, l'hem d'entrevistar en directe, però deixem-li un parell de mesos, o una coseta així.
Quan vagi per una festa, l'enganxem.
L'enganxem, val? I si no és aquí en presència, és en telèfon. Gràcies. La setmana que ve més, tindrem més minutets. Ara seguim amb una altra secció.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Estela Dabor.
I a les 2:53 donem la benvinguda als companys de l'Estela Dabor, al José Luis Cánovas. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Dani.
I a l'Agustí López. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb ells, de què parlarem amb ells? Doncs ells són dos, també podem dir, emprenedors que van decidir doncs, obrir una pàgina web, un blog, també un compte de Twitter. Una aventura que us ha portat a crear aquesta Estela Dabor i uniu l'esport i la ciència, no? Per dir-ho d'alguna manera així que la gent ens pugui entendre ràpidament.
Sí, bueno, aquesta és la idea. Nosaltres fa un parell d'anys vam decidir obrir aquest blog que es diu l'Estela Dabor, el podeu visitar, esteladabor.wordpress.com, per intentar una mica explicar el que és l'esport des de la perspectiva científica, des de la ciència. Potser direu quina relació té la ciència i l'esport. Ens anirem adonant que hi ha moltes maneres d'ajuntar, de connectar aquestes dues coses que podrien semblar tan diferents des del principi. Vam veure que hi havia una ocasió de poder divulgar, de poder acostar el coneixement científic a través de l'esport. Hi ha multitud de temes on l'esport i la ciència es lliguen, com pot ser la tecnologia, els avanços tecnològics aplicats a l'esport, en quant a materials o en quant a coses així, o les lesions, o la psicologia, la nutrició, el tractament, etc. I bueno, la nostra idea va ser veure que no es tractava molt aquest tema als mitjans de comunicació,
no, la veritat és que no.
No es tracta molt, i pensem que és una cosa interessant que pot créixer cada dia, i bueno, i aquí perquè vam començar el projecte.
És un món una mica desconegut, Agustín, però els esportistes, per ells és molt important també estar cada dia més informats de tot això, perquè al final també la ciència millora el seu rendiment esportiu.
Sí, sí.
Sempre ben entès, sempre ben entès. Ja tindrem temps de parlar d'EPOS, de nova generació, d'antiga generació, de cera, però amb ben entès, la ciència va a favor de l'esportista.
Sí, sí, no, de doping parlarem també, perquè hem parlat al blog, però sí que és veritat que bueno, l'esport en l'actualitat, tal com s'entén ara, la veritat és que pràcticament no es pot entendre sense ciència, perquè es fa un entrenament científic on s'estudien molt bé totes les dades dels esportistes, es fa, tot està molt relacionat en el rendiment que després treuen, perquè qui s'imagina l'esport, la diferència de l'esport de fa 15 anys als resultats que tenen ara. Això molta relació hi té la ciència en aquesta progressió.
Doncs de tot això, evidentment, que en parlarem cada setmana en aquesta secció que es diu l'Estela Dabor, que és el mateix nom que utilitza el blog i el compte de Twitter i tot, però Estela Dabor, jo la primera vegada que ho vaig llegir ho reconec que no sabia d'on venia aquest nom.
Sí, la veritat és que sí, per el públic, sobretot pel públic de l'esport en general, qui és Bor o qui va ser Bor, és bastant difícil que ho sàpiguen.
Sí.
Nosaltres buscàvem un nexe, un referent, un estàndard que pogués simbolitzar aquesta connexió de la ciència i l'esport. I aquí vam trobar amb la família Bor, més concretament el més famós és el Niels Bor.
Niels Bor
i el seu germà Harald Bor són dos científics, durant el segle XX, científics i esportistes de Dinamarca. Venien d'una família de bona classe social de Dinamarca i tots dos van dedicar la seva vida a la ciència i a l'esport. El Niels va arribar a ser Premi Nobel de Física.
No, el Niels, sí, sí.
El Niels, sí. El Niels va arribar a ser Premi Nobel de Física, però també havia estat futbolista aficionat durant la seva joventut i el seu germà Harald va ser una mica a l'inrevés, perquè ell era matemàtic, era catedràtic de matemàtica, sí, però no va destacar tant en la ciència com el seu germà com per arribar a ser Premi Nobel, però sí que va destacar molt en l'esport, era porter, i va guanyar la medalla de plata amb la selecció danesa de futbol als Jocs Olímpics de 1908, que es van disputar a Londres. Per tant, vam trobar aquella família...
El paral·lelisme i la història sensacional.
Sí, i ho simbolitza perfectament, aquests dos. I, bueno, hem preparat unes quantes anècdotes de la seva història, una mica per explicar per què li diem l'estrella de Bor i que ens serveixi per presentar la nostra secció.
Sí, de fet, ara parlaves del Harald, que va ser medallista olímpic, medalla de plata, van fer, a més, amb la selecció de Dinamarca. Li va guanyar 17-1 a França en un, crec que és una de les golejades més grans als Jocs Olímpics. I bueno, després va perdre amb Anglaterra. Però bueno, l'anècdota seria és que, clar, ell en aquella època era més famós com a futbolista que com a matemàtic o científic. I a la seva presentació de la tesi, que va ser 3 anys després, bueno, tenia tot l'auditori ple de gent que el vitorejaven com si fos un estadi de futbol. I era la seva tesi. La majoria no entenien del que estaven parlant, però bueno, els va agradar molt estar allà amb una estrella del futbol de principis de segle.
Era Dinamarca 17, França 1.
Sí.
Com han canviat les coses, no? Sí. Hem passat molts anys, però un Dinamarca 17, França 1, déu-n'hi-do.
1908 era començament de segle XX i començament potser també del futbol tal com l'entenem ara.
Sí.
I, bueno, es donaven resultats d'aquest tipus. No hi havia molta igualtat.
Eren uns fenòmenos, aquests Bor, i crec que heu escollit el nom perfecte per la vostra secció. Ens explicareu moltes coses, aprendrem moltíssim, i això potser convalida per ciència. Jo, que sempre he estat un petardo amb
segur
la física, amb la ciència en general i tal, potser em va bé fins i tot, i mira...
Aquí n'aprendrem.
Més cultura, n'aprendrem amb
n'aprendrem
vosaltres,
tots.
Amb José Luis Cánovas i també l'Agustín López, cada setmana aquí els dijous al Zona Mixta, per aprendre molt de ciència i esport. Està molt, molt, molt relacionat. Ja veureu que m'ho ens expliquen. Demà és divendres. Demà tenim tertúlia i també tenim l'última secció de la setmana, Zona Solidària, amb el Cisco Baiges. A veure què ens explica el Cisco. Ja veureu que també aprendrem moltíssimes coses. Que vagi molt bé. Adéu.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.